Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 29 d'abril de 2024. A Verges han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 16 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Avui el dia serà gris, amb poca amplitud tèrmica i amb un termòmetre que rondarà els 11 graus i els 16. I hi haurà molta pluja, com els que ja s'han aixecat i han pogut veure el dia d'avui. S'espera un dilluns plujós, en general plourà de forma extensa, amb intensitat feble, i alguns moments puntuals ho pot fer amb una moderada intensitat. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I dit això, comencem perquè hem de repassar els principals temes del Baix Empordà, i és que un reportatge de Ràdio Capital ha explorat quines masies són les més cares del Baix Empordà i que ara mateix es troben a la venda. A més, hem de destacar que el barceloní Marc Larré guanya el Premi Antoni Vilacases d'Escultura 2024 i també que l'arquitecta palafrugellenca Anna Sabrià està nominada en dues categories als Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines. Això ho ampliarem tot durant l'informatiu d'avui. Però, a més, avui també parlarem amb el director del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, el senyor Àlex Brull, que van presentar la programació la passada setmana per aquesta edició del 2024. I, a més, com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que una de les principals notícies és que ha pujat l'atur un 12,7% a la demarcació de Girona i se sumen 14.400 persones aturades més a tota la demarcació. I és que, segons l'enquesta de població activa, el sector terciari ha patit una forta caiguda perdent 10.800 llocs de treball. Malgrat un lleuger creixement de la indústria, la construcció i l'agricultura, aquests no han pogut compensar aquesta pèrdua d'ocupació en el sector serveis. I com dèiem, hem de destacar que una masia, una casa rural o una vila amb encant no fa tants anys eren cases de pagès, però això fa temps que va deixar de ser així. En un reportatge a Ràdio Capital explora quines masies més cares del Baix Empordà es troben actualment a la venda, Carla.
La venda per part dels pagesos que les habitaven o els seus fills, hereus o descendents, ha acabat sent la manera de fer rendible una casa i, sovint, un terreny que ja no es pot dedicar al sector primari. Allà on hi havia un camp, ara hi ha un jardí amb piscina. Allà on s'hi aparcava el tractor i les eines, un menjador amb vistes. I allà on hi havia la corba al corral, ara hi ha un apartament auxiliar.
I anem fins a Flaçà, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut un passatger ferit en el tren quan intentava evitar un robatori que s'estava produint en aquell moment. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys que intentava cometre un robatori en un tren que anava de Figueres a Barcelona. El succés va tenir lloc a Flaçà quan l'home, armat amb una ampolla trencada, va intentar robar un mòbil a un passatger. Ampliarem, doncs, aquesta informació. I també hem de destacar en el món cultural que el barceloní Marc Larré guanya el Premi Antoni Vilacases d'Escultura 2024.
Aquest dissabte s'ha anunciat l'obra guanyadora del premi. Larré l'ha rebut per 2 braços, 3 genolls, 5 mans i 12 peus. Està feta de guix, sorra i fang procedent de diverses platges del litoral català. L'autor planteja una obra instal·lativa que condensa 3 de les principals línies de treball desenvolupades per l'artista en aquests darrers anys.
Per qui no sàpiga què fer, la veritat que aquesta exposició al Museu de Can Màrio és doncs, una recomanació completa i on podreu veure aquesta obra guanyadora doncs, d'aquest premi de la Fundació Antoni Vilacases. I parlem d'arquitectura, perquè l'arquitecta palafrugellenca Anna Sabrià està nominada en dues categories als Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines. Anna.
L'arquitecta està nominada per tres projectes diferents. Dos d'ells, nominats a la categoria d'interiors, són el Baix Empordà, són el local de la Blava Bar, de Calella de Palafrugell, i el restaurant Villa Mas, de Sant Feliu de Guíxols. L'altre és l'hotel Cas Indiana Hotel Boutique, de Blanes, nominat a la categoria d'arquitectura.
I anem fins a Palamós, perquè la travessia Terra de Mar comptarà amb una prova federada en l'edició d'enguany.
La travessia de Palamós comptarà amb dues distàncies de 2.500 metres que es podrà disputar com a prova federada i de 1.000 metres en categoria popular.
I 10 municipis del Baix Empordà acolliran la desena edició dels Jocs Emporion.
Es faran entre el 17 i el 19 de maig a Begú, La Bisbal, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu, Santa Cristina, Torroella, Calonge, Sant Antoni i Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'objectiu de l'esdeveniment esportiu és dinamitzar i promoure la cultura de l'esport i els hàbits saludables en els escolars i el públic general.
I tanquem la plana esportiva parlant del Club Handbol Garbí, que es classifica per la tercera fase de promoció a descens. Ferran.
Aquest cap de setmana el primer equip masculí ha guanyat l'Handbol Poblenou per 26 a 34 i s'ha consolidat segon a la classificació. Fins a l'última jornada de la Lliga Regular, els palafrugellencs han lluitat amb l'Handbol La Garriga per aquesta posició.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que ara estem vivint les últimes hores de tensió i incertesa abans que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciï el seu futur polític immediat. I és que aquest dilluns al matí està previst que el president del govern espanyol faci públic si es manté el càrrec o dimiteix. Amb tot, encara no s'ha comunicat l'hora en què compareixerà Sánchez i ni tan sols figura en la seva agenda oficial. Tot plegat 5 dies després de publicar una carta en què anunciava que suspenia tota la seva activitat pública davant la investigació judicial per suposada corrupció de la seva dona, Begoña Gómez, arran de la querella del sindicat d'extrema dreta Manos Límpies. Des de dimecres, Sánchez s'ha bunqueritzat a la Moncloa, s'hi ha tancat amb la família i només ha vist cara a cara el seu director de gabinet, Òscar López. De moment, no hi ha constància que hagi mantingut més reunions. Això sí, ha parlat per WhatsApp amb alguns col·laboradors, però no n'ha transcendit cap conversa. Tot i això, tant des de la Moncloa com des del PSOE deixen clar que són missatges d'ànim i de feina. Doncs veurem com s'acaba desencadenant aquesta situació al llarg del dia d'avui. I el Tribunal Suprem absol un militar d'abús sexual perquè la víctima no va ser prou clara en la seva negativa, segons ha publicat aquest dilluns al País. Va passar fa 2 anys a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, on l'aleshores parella de la jove i ella van obrir la relació a un amic per mantenir relacions sexuals consentides. Després de diverses trobades, un dia va quedar amb tots dos per mantenir relacions, però es va trobar que hi havia 6 alumnes més. La situació la va incomodar, ja que coneixien la situació i feien broma sobre ella. Va insistir que aquell dia no mantindria relacions, però la parella ho va ignorar i la va portar als dormitoris. Un cop allà, la van posar dins la dutxa i la seva parella i el segon cadet la van penetrar entre tots dos. Durant les relacions, ella es va quedar paralitzada i en estat de bloqueig i no va reaccionar de cap manera. Segons la sentència, com que la jove, durant el judici, va mostrar dubtes sobre si havia verbalitzat o no la seva negativa a qualsevol tipus de relació sexual en el moment de l'agressió, el tribunal ha acabat decantant la sentència en favor de l'acusat i l'absol del delicte. En canvi, el tribunal sí que ha condemnat l'exparella de la víctima a 3 anys de presó perquè considera que ell sí que li va manifestar clarament que no volia mantenir relacions sexuals. Doncs veurem si s'acaba presentant un recurs. I ha mort José Palomo, el pare de la mítica frase "S'ha matado Paco". L'any 2010 es va convertir en una de les frases més famoses d'internet després que la digués en un reportatge de Vuelta y Vuelta de la Sexta. Però va ser a l'APM de TV3 qui la va fer més cèlebre i el va convertir en el mem. Palomo ha mort a causa d'un càncer. El seu fill ho ha anunciat a través de Twitter, que ha anunciat la seva mort. En un emotiu missatge ha agraït el suport i estima dels seus seguidors. Doncs donem el condol a la família en aquests moments. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, fem un repàs a aquesta previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui. Bon dia, Albert Aparicio.
Bon dia.
Després d'un diumenge passat per aigua, sembla que avui continuarà plovent, és així?
Efectivament, inici de setmana amb uns darrers dies d'abril que seran ben profitosos pluviomètricament parlant. Avui dia gris, poca amplitud tèrmica amb un termòmetre entre els 11 i 16 graus i pluja. S'espera un dilluns plujós. En general plourà de forma extensa amb intensitat feble, però alguns moments puntuals ho pot fer amb moderada intensitat. Pot ploure tot el dia, si bé cap al vespre tendirà a desaparèixer la precipitació. De nou, però, la propera nit i matinada es reactivarà la pluja i demà, durant la primera meitat del dia, la precipitació pot anar acompanyada de tempesta i localment alguns xàfecs d'intensitat elevada. A mitjà termini, dimecres i dijous, més variabilitat al cel, però encara amb inestabilitat i risc d'alguns ruixats, amb un mes de maig que començarà relativament fred. La temperatura es recuperarà amb temps més estable pels darrers dies de setmana.
Doncs celebrem que hi hagi aquesta pluja, que ens fa molta falta. Vull dir, recordem que tot i que estem veient ploure aquests dies molt més del que ho ha fet en aquests tres últims anys, doncs encara falten aquestes pluges per recuperar el nivell dels pantans i també superar aquesta situació de sequera que estem vivint. Doncs ho celebrem i si de cas ens hem d'abrigar una mica més per passar aquest mes de maig, no?, que comença una mica més fred. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per el repàs de la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta la Montse Faura.
Entre línies i lletres sempre he pensat que en una altra vida m'hauria agradat ser llibretera. Els llibreters, més que simples venedors, són prescriptors de lectures, amb la convicció que la lectura ha de ser una experiència voluntària per tots. Així dediquen el temps a escoltar i entendre els gustos dels lectors per oferir-los llibres. Però aquells que hi han passat en algun moment pel cucut de Tarrolla de Montgrí saben que aquesta llibreria és molt més que un punt de venda. És un santuari de cultura i creativitat, on el llegat de la Teresa ha esdevingut un símbol de compromís a l'Empordà durant més de 30 anys, no només per comprar llibres, sinó també per participar en presentacions, xerrades i tertúlies amb escriptors locals i internacionals. Una de les seves màximes és el famós berenar literari, que celebra cada any per Pasqua i que s'anticipa al Sant Jordi. La idea inicial va ser lligar autors i lectors per mitjà de la gastronomia i des de llavors s'ha mantingut com una tradició. Cada dijous sant fan la festa a la llibreria i al carrer, i amb música i recitals, convertint el cucut en un referent literari arreu de Catalunya. I és que segurament cadascú de vosaltres té la seva llibreria de capçalera, però per mi, des que em vaig establir a l'Empordà, travessar el llindar del cucut és trobar la maleta de Portbou des de la seva primera edició, on carregar les meves receptes d'assaig, d'art i música. I és com entrar en un món paral·lel, on les històries prenen vida i el temps fuig de les hores.
Aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell bé ho sabem perquè cada dilluns tenim aquí a la Maria Teresa Calabús, no?, per fer-nos aquestes grans recomanacions literàries que anem a buscar doncs, a la nostra llibreria de confiança, però qui més qui menys s'acosta sempre a la llibreria Cucut. Moltíssimes gràcies, Montse Faura, pel comentari d'avui. I quan falten un minut per arribar a un quart de nou, comencem el repàs de les principals notícies del Baix Empordà aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell, en emissió també a Ràdio Bisbal. Primer de tot, hem de destacar que aquest primer trimestre de 2024 ha començat amb mal peu per l'economia gironina, que ha registrat un increment notable de l'atur, arribant a una taxa del 12,47% i sumant un total de 52.300 persones desocupades. Aquesta xifra representa 14.400 desocupats més en comparació amb el mes de desembre de l'any anterior, quan l'atur estava al 9,29%. I és que la majoria de les pèrdues d'ocupació s'han registrat en el sector serveis, influït per la temporada baixa i al final de la campanya de Nadal, amb una reducció de 10.800 llocs de treball. Tot i això, els sectors de la indústria, la construcció i l'agricultura han experimentat un creixement sumat entre tots a 8 8.200 nous llocs de treball. Malgrat aquest increment, no ha estat suficient per compensar les pèrdues en aquest sector terciari. Les xifres de l'enquesta de població activa mostren una lleugera reducció de la taxa d'ocupació, passant del 53% al 53,42%. Aquestes dades reflecteixen una desacceleració de l'economia gironina amb una destrucció neta de llocs de treball durant aquest trimestre. El sector serveis ha experimentat una considerable baixa en l'ocupació durant el primer trimestre del 2024, perdent aquests 10.800 llocs de treball i reduint-se de 263.000 a 252.000 persones ocupades. Aquest descens s'atribueix en gran part a la temporada baixa i al final de la campanya de Nadal. No obstant això, com dèiem, altres sectors han tingut un rendiment més positiu durant aquest mateix període, i és que l'agricultura ha augmentat el seu nombre d'empleats de 7.000 a 9.400, la construcció ha sumat 1.100 llocs de treball, arribant als 29.400, i la indústria ha incrementat significativament amb 4.700 llocs de treball nous, arribant a un total de 75.700 empleats a finals del mes de març. Tot i això, com dèiem, malgrat aquests augments, la suma d'aquests nous llocs de treball ha estat insuficient per compensar les pèrdues substancials que s'ha viscut en aquest sector serveis. A veure si amb aquesta temporada turística, no, que ha de venir després de Setmana Santa, ara estem a punt d'arribar al mes de maig, doncs fem aquesta recuperació a comarques gironines, no, en aquest sector serveis. I ens traslladem fins a l'Empordà, en aquest cas, perquè les masies, cases rurals o villes a Mancant no fa tants anys eren cases de pagès. Un reportatge de Ràdio Capital explora quines masies més cares del Baix Empordà estan actualment a la venda, i és que a la venda per part dels pagesos que les habitaven o els seus fills, hereus o descendents, ha acabat sent la manera de fer més rendible aquestes cases, i sovint un terreny que ja no es pot dedicar a aquest sector primari. Per això, allà on hi havia camp, ara hi ha un jardí amb piscina, on s'hi aparcava el tractor i les eines, un menjador amb vistes, i allà on hi havia la cort o el corral, ara mateix hi ha un apartament auxiliar. Però a qui s'adrecen i en quines condicions ho fan aquestes construccions, Carla?
Doncs és difícil saber d'on vindran els nous senyors o masovers, però el que sí que sabem és que hauran de pagar molts diners si volen apropiar-se de qualsevol d'aquestes finques que tenim a l'Empordà. Fent un cop d'ull a alguns portals de fons d'inversió immobiliaris, podem trobar algunes propietats amb un preu superior al pressupost municipal de la majoria d'ajuntaments de la comarca. Per exemple, el fons d'inversió immobiliari Còrnex Capital oferta una masia fora llac amb 7 habitacions i 4 hectàrees de terreny per 4.500.000 euros. El mateix fons ofereix també una exclusiva masia rehabilitada completament situada al nucli antic d'un dels pobles més emblemàtics al cor del Triangle d'Or per 2.500.000 euros, o una masia de gairebé 700 metres quadrats també a fora llac per 2.200.000 euros. Són algunes de les propietats que s'hi poden trobar, però sens dubte la que més crida l'atenció és l'imponent castell de Fuixà, que compta amb una superfície aproximada de 1.696 metres quadrats construïts i un enorme terreny de 4.000 metres quadrats. Si us el podeu quedar, haureu de preguntar-ne el preu perquè no està publicat, tot i que alguns mitjans parlen d'un import proper als 11 milions d'euros. Un altre portal d'inversió immobiliària, Lucas Fox, també ofereix bocins de l'Empordà a qui tingui ganes i cartera. Al seu web s'hi poden trobar una masia situada a Pals de 600 metres quadrats i amb 22 hectàrees de terreny per 2.600.000 euros, o bé una fantàstica casa del segle XVIII amb diverses rehabilitacions per fer per 2.590.000 euros. La cerca s'acaba amb la revisió en altres portals, on hi trobem una casa en venda en el Pueblo Medieval de Bagú per 1.750.000 euros, o la Ganga del Matí, una casa de 1.300 metres quadrats amb 600.000 metres de terreny per només 1 milió d'euros. En aquest cas, però, el mateix portal adverteix que és una ruïna a reformar.
Doncs veurem qui té pressupost, no?, per assumir totes aquestes inversions. Moltíssimes gràcies, Carla. I un passatger acaba ferit a Flaçà quan intentava evitar un robatori dins d'un tren. I és que els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 48 anys per un robatori amb violència en un tren que anava de Figueres a Barcelona. Els fets van passar pels vols de 5:45 del matí el passat divendres al seu pas per Flaçà. I és que, segons ha avançat el diari digital El Caso i ha confirmat l'escena, l'arrestat ha intentat robar-li el terminal a un passatger intimidant-lo amb una ampolla. Al veure l'escena, dues persones van intentar ajudar la víctima i reduir l'agressor. En l'intent d'evitar el robatori, un dels dos passatgers va rebre un tall que no va resultar greu. Els dos homes van aconseguir mantenir l'agressor al terra fins que el tren va arribar a Girona, on una patrulla dels Mossos d'Esquadra el va arrestar. Doncs veurem també com acaba això. I parlem de cultura, perquè l'artista barceloní Marc Larré ha guanyat el Premi d'Escultura Antoni Vilacases 2024. Aquest dissabte es va anunciar l'obra guanyadora del premi. Larré l'ha rebut per dos braços, tres genolls, cinc mans i 12 peus. Està feta de guix, sorra i fang, procedent de diverses platges del litoral català. L'autor planteja una obra instal·lativa que condensa tres de les principals línies de treball desenvolupades per l'artista en aquests darrers anys. Ferran.
El director d'art de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdolés, parla de l'obra guanyadora.
Ha fet una obra realment interessant a nivell formal, des d'un punt de vista formal, però també des d'un punt de vista conceptual. A nivell formal, doncs, explora el material de la sorra, un material doncs, molt volàtil, i de fet és una peça extremadament fràgil, no? Perquè la sorra en si doncs, és fluida, diguem, per tant costa de poder treballar, i és una obra que es troba entre el mig del sòlid i el líquid gairebé, no? De fet aquí no es pot veure, però si toquéssiu la peça veuríeu que la sorra està totalment solta, és a dir, no està fixada, només hi ha una capa que la conté, que li dona forma.
Marc Larré forma part dels artistes que han estat predominants en aquesta edició del Premi, el qual voreja els 40 anys. Larré, nascut el 1978, creu que el Premi arriba en un bon moment de la seva carrera.
Que ha anat fent bastants projectes a nivell de país, ha anat fent petits projectes en molts espais, però ell mateix deia que aquest premi li arribava en un moment doncs, magnífic, perquè li permet doncs, ensenyar obres que feia temps que no podia mostrar i que li permet doncs, posar sobre la taula aquest treball d'anys que condensa en aquesta peça i que ens ensenyarà a través d'altres peces a partir d'ara.
El jurat ha decidit també atorgar un accèssit a l'obra Viró de l'artista reusenca Ariadna Parreu, una peça on materialitza el procés de recerca endegat per l'artista per aprofundir en el concepte de la superficialitat.
Ariadna Parreu és una artista que el que fa és treballar a partir de materials industrialitzats com és el plàstic, doncs d'intentar donar-li una lectura des d'un punt de vista natural, és a dir, retornar a un aspecte primigeni o tornar a tenir un contacte amb el món natural a través de la deformació d'aquest espai, és a dir, d'aquest material. És a dir, partint del plàstic, que és un element sintètic, intentar convertir-lo a través de la seva manipulació en un element vegetal, en un element animal, que li doni un retorn, diguem, o un contacte amb el món natural, amb el món, diguem, primigeni.
I parlem d'arquitectura, perquè els Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines 2024 ja tenen els seus 24 projectes finalistes. En aquesta 26a edició se n'havien presentat 80 i ara el jurat ha anunciat les obres candidates. Entre aquestes n'hi ha 3 que són de l'arquitecta de Palafrugell, Anna Sabrià. Més detalls, Anna.
Les 24 obres seleccionades estan dividides en 4 categories: arquitectura, interiors, paisatge i efímers. A la primera categoria, la d'arquitectura, Anna Sabrià està nominada per l'hotel Casa Indiana Hotel Boutique de Blanes. Les seves altres dues obres candidates, els guardons, són de la categoria d'interiors. Totes dues, a més, són obres al Baix Empordà. Són la Blava Bar, a Palafrugell, i el restaurant Villa Mas, a Sant Feliu de Guíxols. La Blava Bar és un espai gastronòmic ubicat a Calella que ofereix cuina casolana per emportar. És una extensió del restaurant La Blava, també de Calella, i l'estudi de Sabrià es va encarregar de reformar l'interior, reinterpretant la imatge d'una botiga de queviures tradicional. L'arquitecte explica a Ràdio Capital que la intenció era mantenir l'estètica del restaurant.
S'ha cuidat doncs una mica aquest tarannà, s'ha recuperat la rajola tradicional que tenen en el seu establiment, que és una ceràmica vidriada, s'ha reproduït. Llavors, hi ha alguns detalls que hem intentat doncs, també tindre aquesta sensibilitat amb el lloc i amb la gent que encapçala el projecte.
I en segon lloc, el restaurant Villa Mas està ubicat en un edifici modernista a primera línia de mar a la platja de Sant Pol de Segaró. Sabrià explica que el seu objectiu en aquest projecte era aconseguir una harmonia entre la funcionalitat de la cuina i l'estètica.
I quan se sabran els guanyadors dels premis?
Les obres guanyadores s'anunciaran el divendres 7 de juny en un acte a la sala Rafael Masó de la demarcació del Girona del CUAC. L'estudi de Sabrià podria emportar-se 2 guardons, tot i que la palafrugellenca assegura que guanyin o no, ja estan molt satisfets d'estar entre els 24 finalistes.
La veritat és que només podem estar que molt i molt feliços, no? Feliços d'estar entre els projectes seleccionats d'aquests 80 que es van presentar, i a més de fer-ho amb aquest èxit de tenir representació en dos categories diferents i amb tres projectes. Per tant, super il·lusionats. Els premis sempre són importants, no cal guanyar, està bé ja estar en aquesta recta final.
Entre les obres candidates també hi ha altres obres del Baix Empordà. A la categoria d'arquitectura també hi ha el Palau, la Casa, el Jardí de Cursà, dels arquitectes Andrea Més Joan, el Cercle Calongí a Calonge Sant Antoni de Roger Penedès, Anna Prats i Joan Valls, i la Casa 1627 a Pals del grup Arquitectes. I a la categoria d'interiors hi ha rehabilitació i disseny del local a Sant Feliu de Guíxols de Casa Estudio Arquitectura.
Doncs veurem si algun d'aquests edificis, sobretot també d'Anna Sabrià, acaben premiats en aquesta gala de premis, doncs, que es farà properament. I la travessia Terra de Mar de Palamós enguany comptarà amb una prova federada. La prova que organitza el Club Natació Palamós es farà el pròxim 25 de maig i constarà de dues distàncies, Carla.
La primera, de 2.500 metres, serà puntuable en el circuit català d'aigües obertes. La segona, en canvi, serà de 1.000 metres i és la tradicional travessia popular. Aquesta última arriba aquest any a la 8a edició i totes dues recorren la badia de Palamós. El Club Natació Palamós, que celebra també 8 anys, va crear la prova per gaudir del paisatge del municipi i fomentar l'esperit competitiu entre els nedadors de la prova. Un dels factors distintius de la competició és el salt que han de fer els nedadors des del moll vell del pont del port de Palamós. Esther Iesares explica que com a màxim es podran inscriure a la prova federada 300 persones. La jornada arrencarà la prova popular de 1.000 metres a 8:45 del matí. A 11:45 es farà la prova federada de 2.500 metres i a les 12 s'entregaran els premis i posteriorment es farà un concert. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, Josep Coll, explica que des del consistori volen impulsar aquesta consolidació de la prova i fomentar l'esport al municipi. Per això van veure amb bons ulls que s'inclogués aquesta prova dins el calendari de competicions federades d'aigües obertes a Catalunya.
La idea que té l'àrea d'esports doncs és consolidar aquestes proves a nivell que cada mes o que cada dos mesos doncs tinguem una prova de relleu que ens posi doncs amb el que acabem de comentar ara. I sabem doncs que Palamós doncs té unes proves que ja estan molt consolidades, com poden ser el Món de la Vela, com poden ser l'Optimist, la Christmas Race, el MIC, i ens vam preguntar, o ens vam fer la gran pregunta, no? Com podem seguir avançant, com podem seguir doncs treballant per aconseguir doncs aquest repte, i estava clar que la natació hi havia de ser.
El president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, ha valorat de manera molt positiva la trajectòria del Club Natació Palamós, tot i no tenir unes instal·lacions esportives per practicar la natació. Per això destaca la importància que aquesta competició s'inclogui en el calendari de proves federades.
Hi ha gent aquí, allà on el Club Natació Palamós va aixecar la mà i diu, jo això sol no ho puc fer, necessito que hi hagi l'Ajuntament i que l'Ajuntament m'ajudi a posar una prova que fins ara l'estàvem fent i que hi havia molt bona harmonia i que des del punt de vista popular, tot això, però també volem, i que en el moment que ens estiguem aquí medint amb altres esportistes que vindran d'arreu de Catalunya, i això ha de ser un efecte bola de neu.
I els Jocs Emporion, que se celebraran del 17 al 19 de maig, es faran a 10 municipis del Baix Empordà. Concretament, es faran a Begú, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, Calonge i Sant Antoni, i també Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Què més en sabem, Anna?
La voluntat d'aquest esdeveniment esportiu és dinamitzar i promoure la cultura de l'esport i els hàbits saludables en els escolars i també en el públic general. Les activitats estan obertes a tots els públics, que en la passada edició va reunir més de 5.000 participants. En l'edició d'enguany hi haurà 17 activitats per nens i nenes en esports, com el corfbol, l'atletisme, la gimnàstica artística, el futbol 7, l'handbol, el bàsquet, el voleibol, el judo, el rugbi de platja, el patinatge, la natació, l'hoquei i la gimnàstica artística. En paral·lel també s'ha organitzat una trobada esportiva per a gent gran, l'activitat Barça Activa't, dins el programa d'inclusió social de la Fundació Futbol Club Barcelona, en el qual participa la Diputació de Girona. L'activitat serà una jornada d'esport adaptat, des de futbol 5 i el bàsquet, fins a activitats incloses dins la jornada multiesportiva. A més, com a novetat d'enguany, es recupera la jornada d'educació i olimpisme Esport Inclusiu, Esport per a Tothom, que tindrà lloc el divendres 17 de maig de les 6 de la tarda a 8:45 del vespre al Castell de Calonge, amb entrada també gratuïta. Aquest és el segon cop que els Jocs Emporion es disputen al Baix Empordà. El primer va ser l'any 2017.
I tanquem la plana esportiva amb el Club Handbol Garbí, que s'ha classificat per la fase de promoció d'ascens a la Lliga Nacional. Aquest cap de setmana el primer equip masculí ha guanyat l'Handbol Poblenou per 26 a 34 i s'ha consolidat segon a la classificació. Fins a l'última jornada de la Lliga Regular, els palafrugellencs han lluitat amb l'Handbol La Garriga per aquesta posició, Ferran.
L'entrenador Jaigou explica a Ràdio Palafrugell que l'equip rival ha lluitat fins a l'últim moment. A més, destaca que el Garbí no ha fet un dels millors partits de la temporada pels nervis. Tot i això, la victòria ha permès aconseguir una fita històrica.
Una fita històrica, arribar on hem arribat i a veure fins on podem arribar. I per mi, doncs, és una satisfacció enorme veure tota aquesta gent que ha vingut avui aquí a Barcelona i tots els meus jugadors i tota la gent de Palafrugell tan contenta i tan feliç, això m'omple moltíssim i és una motivació molt gran per seguir treballant.
I abans de continuar amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb In the Dark de Purple Disco Machine.
I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. Ooh, ooh. It's the only thing I see, always staring back at me. Ooh, I've been left in the every time I ignore the sign. Redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my own.
La dotzena edició del Festival de Màgia de Torroella de Montgrí arriba els propers 31 de maig i 2 de juny amb més de 70 sessions de 21 mags en 10 espais diferents. Com a les anteriors edicions del festival, consolidat ja a nivell nacional i també estatal, repartirà les diverses actuacions en 3 àmbits. Recordem la gran màgia, la màgia singular i la màgia popular. Per parlar-nos una mica més d'aquest festival, ens visita el seu director, l'Àlex Rull. Bon dia.
Hola, què tal?
Ai, espera't. Posem el micro. Som
sí,
dilluns i
sí,
una mica plujós.
Sí, la màgia de la ràdio.
Benvingut aquí a Ràdio Capital, també a Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. El que m'agradaria preguntar-te primer, Quins espectacles destacats tenim en aquesta edició d'enguany del festival?
Destacats? Tots ho són. Tots són destacadíssims, perquè si una cosa caracteritza el FIMAC, el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, és que treballem molt per la qualitat dels seus espectacles, no només per la quantitat, perquè tothom pugui gaudir de racons de màgia, sinó que treballem per la qualitat, que és el més important. No m'agradaria destacar-ne cap, perquè són diferents disciplines, totes tenen el seu què ben especial, i el que sí que us recomano és que entreu al web fimac.cat, allà veureu la descripció de tots els artistes, de tots els espectacles, de tots els espais, i podreu decidir.
Mm-hmm. Perquè estàvem parlant d'aquestes tres categories que dèiem, no?, que sí, són ben diferents. Vull dir, la gran màgia té, té aquesta característica de grans espectacles, no?,
sí,
de màgia.
Sí.
Esclar, quins artistes, no sé, nacionals, internacionals hi podem trobar?
Sí, la gran màgia se centra a l'escenari estrella, el de l'Auditori Teatre Espai Ter, però també podem trobar grans il·lusions en espais públics, totalment gratuïts. I a destacar, podríem destacar, per exemple, a l'Espai Ter inaugurem o obrim el festival amb un espectacle d'una noia meravellosa que es diu Melanie, i ens presenta el seu espectacle que es diu Glam. Mm-hmm. La Melanie ha estat durant molts i molts anys, des de petita li agradava la màgia, i ha ajudat a grans artistes de la màgia reputadíssims i molt reconeguts. I des de fa unes quantes edicions ja que ha engegat ella pel seu compte, trobant un punt molt especial per encantar-nos a tots, per fer experiències, com m'agrada dir a mi, abracadabrans.
Clar, i també tenim aquests espais de màgia singular i la màgia popular, que també m'agradaria destacar. Vull dir, la màgia singular a mi em transmet, no?, intriga, aquest nom.
És molt intrigant. Podem trobar des de màgia de prop amb elements quotidians, amb mentalisme, viatges en el temps, l'habitació, de tot. És que no voldria destacar aquests
espectacles, no?
Els més petitets no els voldria destacar, perquè pensa que els preus són molt populars perquè tothom hi pugui accedir, i si en destaco un s'ompliria de seguida. Aleshores, entreu al web, passegeu-vos-hi per allà, fimac.cat, i descobrireu el que més us agrada. Sí que m'agrada destacar, com et dic, la Melanie per obrir, en Nacho Diago per acabar, amb un espectacle teatralitzat per totes les famílies, que és meravellós, és una delícia, i sobretot destacar la Gala Internacional, amb artistes que venen d'arreu presentant-nos els millors números, que han guanyat els millors certàmens de màgia a nivell internacional. També tenim artistes nacionals que triomfen arreu del món. A Hollywood n'hi ha un que m'encanta, però no diré quin és, vull que el descobriu vosaltres.
Deixarem això apuntat, deixarem que els oients vagin a la pàgina web del festival i consultin tota la programació, perquè és, com dèiem, és molt extensa, vull dir, tenint en compte que és un cap de setmana a Torroella, ple de màgia, vull dir, són aquests espais, no?, que acullen doncs, tot això. Parlàvem d'aquests aquests preus populars.
Sí.
També teniu aquesta intenció, no?, de que sigui accessible al festival per tota la família, no?
Per tota la família, per tots els públics, de tota condició, fins i tot, no està programada, però tenim, i ens enorgullim d'això, la Gala Solidària, que gràcies a la Fundació Abracadabra, el dijous, el 30 de maig, podrà portar un gran espectacle a l'Espai Ter, totalment gratuït, per gent amb algun tipus de disfuncionalitat, col·lectius amb risc d'exclusió social i de més. Totalment gratuït, i això ens enorgulleix moltíssim.
Mm-hmm. I aquesta part del festival també triomfa, no?, perquè és fer aquesta màgia accessible, no?, aquests col·lectius.
L'accessibilitat també a la resta de la gent passa per oferir espectacles de gran qualitat, insisteixo, totalment gratuïts, espectacles inclús de gran format, i espectacles per la mainada i tallers per 2 euros i prou, i espectacles en llocs emblemàtics de Torroella de Montgrí per 5 euros i prou. És que és maquíssim veure la màgia a tocar i veure pels carrers de Torroella els ulls, les mirades de la gent il·lusionada, vivint una altra vegada com si fóssim... Tu te'n recordes quan eres petita?
Sí,
no fa gaire, tampoc, no? I ens meravellava això. Mm-hmm. Ens quedàvem amb la boca oberta. L'altre dia vaig veure un espectacle de màgia també, i deia, quina enveja els nens i les nenes, que es queden bocabadats. Nosaltres perdem aquesta capacitat de sorpresa, però tornem a connectar amb l'infant que un dia vam ser. Mm-hmm. I això m'encanta.
Vull dir, a través d'aquesta màgia, no? suposo que el festival també va néixer una mica amb aquesta voluntat, a part de fer gaudir els nens, no?, els més petits de la família, fer gaudir també els grans.
Sí, i de fet hem de considerar, i nosaltres considerem afirmar, que la màgia és un art escènic en si i que mereix ser tractat com a tal. I és per això que també un tret que ens diferencia d'altres festivals és que tenim el FIMAC Pro, la Fira de Professionals de la Màgia, on fem que s'ajuntin artistes de la màgia, promotors culturals tant de l'àmbit privat com públic i administració, per intentar treballar per un mateix objectiu i posar la màgia en el lloc que es mereix. Okay. És veritat que la màgia es nodreix d'altres disciplines, com pot ser el teatre, la dansa, el circ i demés, però no està categoritzada, diguem-ne així, com un art escènica en si. Mm-hmm. I té tot el dret de ser-ho.
Esclar, jo el que penso és això, que a vegades, no, la màgia, no, combina aquests diversos aspectes, però com altres espectacles, vull dir, quan parlem de teatre, hi ha actuacions teatrals que utilitzen la màgia.
Totalment.
Vull dir, és aquesta combinació, sí, no, sí, de disciplines.
Exacte.
També m'agradaria preguntar-te, estàvem parlant d'aquesta gala de FIMAC Pro, no, que acull tots aquests professionals del sector.
Sí.
Què s'hi treballa? Quins són els punts destacats, no, d'aquesta gala, doncs, per professionals?
Clar, això no és obert al públic. Aquí va començar sent una mostra de les feines que feien els artistes que ja venien al festival per ensenyar els seus espectacles, en lloc d'ensenyar un vídeo o donar un link a YouTube, el que sigui, ensenyaven en viu a programadors, que és el que oferien. Mica en mica això ha anat canviant i des de l'any passat es va transformar en unes jornades tècniques i de debat per conèixer. L'any passat era quin era l'estat de la màgia a Catalunya, enguany tractarem quines són les necessitats de la màgia a Catalunya per ser tractada com a tal, com una art escènica adulta, ja, mm-hmm, que no depengui de cap altra art escènica.
Mm-hmm. Perquè més o menys com podríem parlar que es troba el sector de la màgia aquí a Catalunya? Vull dir, hi ha grans mags? Vull dir, aquest any mateix, sense anar més lluny, ara no em ve el nom, se m'ha oblidat, que està actuant a Broadway, si
Antonio Díaz,
exacte,
el Mago Pop.
Sí, exacte.
Sí.
Vull dir, parlem d'Antonio Díaz, però aquí tenim en Xevi, vull dir, a Santa Cristina.
I tant,
Si no vaig errada, vull dir...
No, i Antonio Díaz va passar pel FIMAC també i ens va presentar un dels seus primers espectacles, el Mister Snow. Vull dir, hi ha molta gent aquí que ja el coneixia abans que triomfés a Barcelona o evidentment, a Broadway. I enguany ve un mag que va ser un caprici meu perquè ja havia vingut, però m'agrada molt, 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 i està triomfant a Hollywood. Ha treballat per la Charlize Theron, LeBron James, per molts, 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 molts artistes molt reputats. D'altres mags catalans que estan triomfant als escenaris més reputats de Las Vegas, per exemple.
Mm-hmm.
Oh, sí. I com no, artistes internacionals que venen aquí.
Per tant, podríem dir que la màgia es troba en bona salut, no, aquí a Catalunya?
Sí, la màgia es troba en bona salut. El tractament que se'n fa de la màgia potser ja costa més, perquè sí que és veritat que un teatre pot programar de manera regular teatre, però màgia és molt més difícil que ho programi. I el que volem fer és normalitzar aquesta situació, que no sigui un esdeveniment exclusiu dels festivals, sinó que estigui a l'alçada de qualsevol altre espectacle, com la dansa, el circ, insisteixo, el teatre.
Per tant, que no només sigui una programació específica de màgia, sinó que també, no, donar-li aquest valor de que un espectacle de màgia pot estar programat en una programació, no ho sé, la programació de tardor del Teatre de Sant Feliu,
sí,
per
exemple. Sí, o el Temporada Alta. Posem,
exacte,
un espectacle,
sí,
de màgia, no només de teatre, per exemple, o dansa.
Perquè entenc que la qualitat, no, és equivalent, no, aquests espectacles que podríem
totalment
veure en un teatre normal.
Totalment. I la característica de remoure les emocions també et poden fer pensar, et poden fer reflexionar. L'espectacle de Nacho Diago que vindrà el diumenge, dia 2 de juny, ens fa reflexionar també sobre el devenir de les coses, la causalitat, la casualitat, el destí. Podem reflexionar, podem emocionar-nos. Jo he plorat, en Max he plorat, m'he emocionat. També és veritat que jo ho visc, això, amb ulls d'infant, la màgia em meravella.
També està bé, ostres. No ho sé, també hi ha aquesta barrera que potser entenem a nivell cultural, no? Que la màgia és pels nens.
Sí.
I no únicament és pels nens.
No únicament és pels nens i no únicament els nens gaudeixen dels espectacles infantils de màgia. Això m'agradaria fer un apunt també, perquè jo he anat a espectacles infantils que, si bé és veritat que totes les bromes estan dirigides a que la mainada pugui connectar, els jocs de mans que s'hi fan, els encants, les il·lusions, els trucs, digue-li com vulguis, poden meravellar els adults també.
Mm-hmm.
O sigui que els espectacles que portem a FIMAC, per exemple al cinema Montgrí, que estan adreçats a un públic més familiar i molt dirigits a la mainada, a mi em meravellen també. Jo m'he emocionat i he quedat sorprès amb aquesta experiència, insisteixo, abracadabrant, sorprenent en grau superlatiu.
Doncs deixem tot això apuntat, ostres, i
sí.
També convidem els oients a consultar tota aquesta programació. És que si l'haguéssim de repassar tota, potser ocuparíem tot el programa i se'ns
sí.
faria una mica llarg, perquè ja et dic, vull dir, són ara mateix 70 sessions que
sí,
es faran durant tot el cap de setmana a Torroella.
Exacte, per això no he volgut destacar-ne cap en concret. Perdó, d'aquestes petitetes sobretot. Les grans sí que us les recomano perquè hi ha molta cabuda a l'Espai Ter.
Però les petites s'ha de córrer una mica.
Les petites s'ha de córrer.
Les
de l'Espai Ter també has de ser prou hàbil perquè s'esgoten degut a la qualitat dels seus espectacles. Però els llocs més petitets, que estan a 2-5 euros, clar, aquestes volen. Per tant, entreu a fimac.cat i trobeu la vostra màgia.
Exacte. Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, Àlex Brull, director del Festival FIMAC, per visitar-nos aquí al Supermatí i també per visitar els estudis. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el festival. Salut i màgia.
Gràcies a vosaltres.
I abans de continuar aquí al Supermatí, posarem una mica de música amb Michael Bublé, amb It's a Beautiful Day.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line. Cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your
away, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
I seguim aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell fent un repàs a l'actualitat del Baix Empordà. Ara, però, parlarem una mica de llibres, com cada dilluns, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem després de Sant Jordi, eh? Com va anar la jornada?
Sant Jordi va anar molt bé perquè, bueno, és una diada molt consolidada. Potser cada vegada fa més il·lusió tenir una excusa per sortir al carrer en família, i els que no és en família, doncs, a fer una volta a veure quin ambient s'hi respira. I em sembla que tots els pobles, totes les ciutats, tots n'hem fet un balanç molt bo, vull dir que estem molt contents de... Sobretot, bueno, no sé si la gent hi pensa en això, però hi ha gent que diu hauria de ser festa, i seria un disbarat molt gran, perquè Sant Jordi fos festa perdria aquesta essència tan fantàstica dels Sant Jordis laborables, que les escoles surten...
Sí, això també és cert.
Cadascú en el seu poble, vull dir, això si ho diu una ciutat, mira, tenen poder d'atracció i és allà on va tothom, no? Mm. Però si un poble de 10.000 habitants, 8, 15 fins i tot, tanques les escoles, tanques totes les fàbriques, tanques l'Ajuntament... Tanques totes les botigues que no són del comerç, mm-hmm. vull dir, una llibreria, dues llibreries i les entitats en allà, bueno, és que quedaríem ben sols,
quedaríem buits, eh?
Es quedaria tot buit, vull dir que i es deixaria de treballar al Sant Jordi les escoles. En qüestió de 4 o 5 anys perdria l'essència al Sant Jordi. Mm,
doncs...
Per tant, menys mal que només es festiu un cop cada 4 o 5 anys, quan cau en diumenge, i els dissabtes, que són un semifestiu.
Mm-hmm.
Però quan és un dia així és molt bonic.
Ostres, sí, no m'ho havia plantejat així, però crec que tota la raó, eh? Ostres, tota la raó. Sí. Però després de passar Sant Jordi, vull dir, seguim recomanant llibres aquí. No sé quin ens portes
esclar
avui.
Esclar que sí, esclar que sí. Sí, hi ha vida després de Sant Jordi, diem els llibreters. Però avui m'he decidit per un conte, molt bonic, que és un conte que vàrem voler destacar. A veure, comentaré res una cosa amb els mm-hmm. contes. Últimament, com amb tantes altres coses, s'ha abusat de fer contes que et semblen autoajuda per nens. Vull dir, sí. Ha estat molt bé el Monstre de Colors, va despertar un sistema de parlar d'emocions molt bo, però bueno, vull dir, no s'han parat de fer contes parlant d'etiquetes de la sexualitat de nens, d'això, de les emocions, dels sentiments, vull dir, hi ha com una mena de desplegament una mica exagerat. No vull dir que no n'hi ha que facin falta, perquè els contes que tracten temes com la mort fan molta falta per explicar i per parlar amb els nens. Hi ha contes que són imprescindibles o temes que són imprescindibles, però a vegades posem problemes on no n'hi ha. I estem perdent de vista aquest conte, que és un conte que aparentment és una història senzilla, aparentment t'explica una cosa, bueno, pues que passa molt o passa poc, és igual, però que els nens amb l'autor d'aquest llibre han coincidit que els hi encanta.
Ostres! O sigui,
molts adults perdem de vista la connexió amb els petits, i els dibuixants i els escriptors de contes no han perdut aquesta connexió. Per tant, jo aconsellaria que regalin contes que facin riure, contes que facin emocionar, contes que siguin una història, encara que sigui senzilla, i que es mirin els àlbums il·lustrats, perquè hi ha autèntiques meravelles per totes les edats, des de 2-3 anys fins a 7 o 8, potser. Per més grans també, però hi ha molt diferents textos, hi ha molt diferents lectures en un àlbum il·lustrat. I els que aparentment no porten el missatge visible, que no ho porten en el títol, solen ser fantàstics. Bé, hi ha de tot, evidentment.
Sí,
però jo n'he destacat un avui, que es diu La recerca de la medusa gegant de l'Àrtic.
Ostres!
I és una noia, una autora, que es diu Chloe Savage, Savage, S-A-V-A-G-E, i és una biòloga que té l'obsessió i el desig de veure una medusa que només es troba en l'Àrtic. El nom d'aquesta medusa de científic és crinera de lleó, però també se diu popularment medusa gegant de l'Àrtic. Aquesta medusa fa més de 2 metres de diàmetre, el seu cos, i se n'han vist de tentacles fins a 36 metres de llarg. Per tant, estem parlant d'un animal que, imagineu-vos a una medusa que no té ossos, amb aquell color que té entre blanc, grigós o blau, i en l'Àrtic, vull dir, us podeu imaginar la bellesa d'aquest animal, no?, de figura. Doncs aquesta biòloga prepara una expedició i se'n va cap a l'Àrtic a veure si pot veure aquesta medusa. Les pàgines i les il·lustracions del llibre, és un llibre d'INA 4, un conte d'INA 4, us imagineu la línia del mig, que és la frontera entre sota aigua i a sobre, que és on hi ha el vaixell amb els exploradors, aquesta biòloga i a més la gent que l'acompanya, i a sota veiem el fons del mar, que hi ha narvals, que hi ha trossos de gel, i que hi ha, evidentment, la medusa, que només podem veure nosaltres, però que en cap, probablement en cap de les pàgines veurà la biòloga, que ha fet tants quilòmetres i tants esforços per veure. S'ha de llegir, no farem spoilers.
No.
Aquest llibre és tan preciós com llegir una poesia, i el recomano a tothom, a petits i grans, perquè és una autèntica meravella. Té ja premis d'il·lustració, vull dir, és un llibre que està ja superpremiat, i no m'estranya, perquè només veure la portada ja venen ganes d'emportar-te'l cap a casa.
I reconnectar...
No he dit bé l'editorial, és Andana Editorial, una editorial que no... Bueno, és molt coneguda en el món llibreter, no sé si no parlem d'editorials com, bueno, Joventut, que tingui tants anys, o d'altres que poder tenen molts anys, els coneixeu tots, però és una editorial amb un prestigi extraordinari i un criteri de selecció per publicar llibres encantador.
I també de tant en tant va bé aquests llibres pels més petits, que no siguin de reflexionar excessivament molt de coses que ens passen a la vida. És com a les persones adultes, que a vegades ens ve de gust a riure una estona o ja està.
Més que a vegades, com més va més. I com més grans ens fem més. I els nens han de créixer rient i amb ganes de que els expliquin un conte, no amb ganes de que els hi facin una lliçó diària. Vull dir que... Sí, sí. Vaja, nosaltres reivindiquem aquests contes que són els contes, bueno, entre l'humor, la picada d'ullet, un punt d'ironia, que a vegades també comencen a introduir l'ironia, que anem veient la capacitat dels nens d'enganxar-ho o no. Vull dir, el conte és una manera de creixement claríssim, però hi ha d'haver diversitat. Sí. No podem estar sempre comprant els contes que malauradament ara els algoritmes i les consultes que fa la gent a partir dels seus mòbils per buscar coses que per comprar queden encallats amb una línia els hi surt sempre en la seva proposta, sempre té el mateix aspecte, i s'està perdent el conte
més senzill, no?
Per disfrutar, vull dir, per aprendre sense donar en compte que està sent un aprenentatge magnífic.
Sí, sí.
I no parlo pas dels clàssics, que aquest és un altre tema molt més complicat i que també un dia en podríem parlar, però encara no he fet, voldria fer un curs fins i tot per entendre el rebuig que hi ha ara en el conte clàssic, perquè hi hem crescut unes generacions, moltes generacions, i penso que no teníem pas el criteri tan espatllat. Llavors, això és un tema que ho tinc pendent.
Recordem el títol del llibre, perquè se'ns acaba el temps.
Molt bé, el llibre es diu La recerca de la medusa gegant de l'Àrtic, L'autora es diu Chloé Savage, ho dic, ho llegeixo tal qual perquè no sé si és Savage,
sí.
Vull dir, en tot cas és S-A-V-A-G-E,
sí.
I l'editorial que l'ha publicat es diu Andana.
Molt bé, doncs moltíssimes
I
gràcies.
I amb la imatge, quan el poseu en les vostres xarxes, ja veureu que només de veure la portada ja emociona.
Oh, i tant.
Tenen ganes d'obrir.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, doncs, per aquesta recomanació, que vagi molt bé.
Bon dia, adéu-siau.
I nosaltres ens acomiadem aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell del Supermatí d'avui. Ens tornem a trobar demà a les 8 del matí. Adéu, adéu.